Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
L'arcabisbe de Tarragona surt al pas de les destitucions dels rectors d'Arbeca i Constantí i minimitza els suposats abusos sexuals a menors. Montse Manent.
Jaume Pujol ha condemnat els fets, però els atribueix a un suposat mal moment dels sacerdots. L'arcabisbat ha fet efectiva aquest migdia la destitució del rector d'Arbeca després de la renúncia i del capellà de Constantí.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
Jaume Pujol, arquebisbe de la ciutat, expressa que se sent trist i que la decisió d'apartar-se voluntàriament de manera temporal dels dos, tant del rector de Constantí i la canonja i el d'Arbeca, és el millor que han pogut fer. Pujol ho qualifica d'errors.
Jo penso que és millor per ells. Han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus com per poder dir no, han de ser secularitzats de cap manera.
Indignació a Lleida per la sentència de l'Audiència Provincial que condemna a només 2 anys de presó un home per la violació en grup d'una noia amb discapacitat intel·lectual.
La sentència considera que la víctima no va oferir prou resistència. Aquesta tarda s'ha convocat una cassolada a la ciutat com a protesta.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Un altre dels acusats que va fer fotografies ha quedat absolt del delicte d'abús sexual i l'altre, un noi de 16 anys, ja va ser condemnat pel jutjat de menors. La sala ha tingut en compte l'atenuant de confessió, ja que el condemnat va reconèixer les relacions sexuals amb la noia, tot i que va declarar que van ser consentides. A més, va argumentar que la disminució de la noia és difícil de veure a simple vista i, segons va explicar, això es detecta depenent del contingut de la conversa i la capacitat del seu interlocutor.
La presència d'un relator en les negociacions entre la Generalitat i l'Estat capgira la política espanyola.
Mentre l'oposició anuncia una manifestació de protesta a Madrid diumenge, la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, assegura que en cap cas es planteja la figura d'un mediador internacional. Per la seva banda, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, reclama que aquesta figura coordini una mesa de partits estatals.
No és un observador internacional, no és nadie que venga a mediar en una situació de la que no sean capaces los partidos políticos de asumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas.
Sempre hem parlat d'una taula de partits estatal i és en aquest marc que nosaltres hem inclòs la figura del mediador, d'algú que faci de testimoniatge a nivell neutral.
Presumpte desfalc de més de 50.000 euros a l'àrea de recaptació de la zona blava a la Bisbal d'Empordà.
L'oposició reclama una auditoria externa per detectar possibles noves irregularitats i que es depurin responsabilitats.
Televisió Costa Brava, Núria Cucharero.
Consideren que el presumpte desfalc s'ha portat amb un gran secretisme i manca de transparència, han lamentat i no entenen que, malgrat la denúncia, l'Ajuntament no hagi apartat del seu lloc de treball el presumpte treballador que hauria robat aquests 52.000 euros. Xavier Dilmé és portaveu de Convergència i Unió a la Bisbal.
Ens preocupa també el descontrol que hi ha en la recaptació i ens preocupa també aquesta falta de seriositat en el procediment.
Els Catarres, amb 5 nominacions, i Doctor Prats i Alfred García, amb 4, encapçalen el rànquing dels Premis Enderroc d'enguany. Els usonecs opten al millor artista, millor directe, millor disc i cançó de pop-rock i el millor videoclub.
No ens esperàvem gens, també, perquè, bueno, és que els Premis Enderroc, no sé, sempre és com uns premis que jo sempre els veia com, abans que comencéssim els Catarres, sempre els veia com superimportants, no?, i superguai. I realment, ara que ens hagin nominat a 5 premis, per nosaltres és un superhonor.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Predominarà l'ambient assolellat en general, tot i que a la nit arribaran alguns núvols alts i prims. L'anticicló manté l'estabilitat meteorològica i, per tant, la probabilitat de precipitació és inexistent. A més, la temperatura és suau i agradable amb valors que volten entre 14 i 19 graus. El que fa demà arribarà un front que farà augmentar la nuvolositat al terç nord de Catalunya amb algunes precipitacions associades. Però a la resta predominarà el cel serè o poc ennuvolat per núvols alts. A banda, fins a primeres hores del matí hi haurà algun banc de boira o estrat baix a l'altiplà central. La temperatura serà semblant o lleugerament més alta, amb valors màxims al voltant de 15 i 20 graus. Les més baixes les trobarem al terç nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Situació complicada a aquesta hora. Els principals accessos i sortides a la ciutat de Barcelona. Comencem destacant els accessos nord. Complicada la circulació a la C-17 entre Mollet del Vallès i Lliçà d'Amunt, en direcció nord, en direcció Vic, com a conseqüència d'un accident. I també al tram de Mollet trobareu cues en direcció Barcelona. També compta la C-60, cues a aquesta hora a Mataró, per accedir a la població. A la C-59, a Palau-Solità i Plegamans, aturades en els dos sentits de la marxa. La C-58, una altra via carregada, amb trams de lentitud tant a Sant Quirze com a Ripollet en direcció Barcelona. També a Ripollet en direcció contrària, per anar cap a Terrassa. Si agafeu la C-33, aquí trobareu lentitud amb un cadí reixat en direcció sud. I també destaquem la vora nord, la B-20, amb aturades a aquesta hora a Santa Coloma de Gramenet en direcció nus de la Trinitat. També afegir l'autopista P7 amb molt volum de trànsit, amb lentitud a Barberà del Vallès, uns 2 quilòmetres en direcció Tarragona. També veiem per càmeres aturades al Papiol per als conductors que circulen en direcció Martorell. I dels accessos sud, sobretot complicacions a aquesta hora a la B23, on hi ha un tram de cues pràcticament des d'Esplugues a Llobregat fins a l'entrada cap a l'Avinguda Diagonal i també aturades al Papiol per anar cap a Martorell. La C32, al mateix punt, a Esplugues, també cues per accedir cap a la Ronda de Dalt. I també veiem un tram d'aturades a la B24, un quilòmetre a Cervelló per als conductors que es dirigeixen en sentit sud. Per últim, fem un repàs a les rondes. La Ronda Litoral, amb molt volum de circulació també a aquesta hora. Destaquem cues entre Sant Adrià de Besòs fins a l'entrada pràcticament al nus de la Trinitat. També l'antitud a Montjuïc i Ciutat Vella, en la mateixa direcció. I també la Ronda de Dalt, amb molta circulació a aquesta hora entre Esplugues i Vallcarca, en sentit Besòs, en direcció Trinitat. Això és el més destacat. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
L'arcabisbe de Tarragona surt al pas de les destitucions dels rectors d'Arbeca i Constantí i minimitza els suposats abusos sexuals a menors. Jaume Pujol ha condemnat els fets, però els excusa atribuint-los a un suposat mal moment dels sacerdots. Per Pujol, les faltes comeses pels rectors no eren prou greus per cessar-los en el seu moment. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
L'arcabisbat de Tarragona s'ha pronunciat i ho ha fet de manera lleu, tot i la condemna, sobre els casos d'abusos de menors que han implicat a sacerdots de diverses parròquies del territori. Jaume Pujol, arcabisbe de la ciutat, expressa que se sent trist i que la decisió d'apartar-se voluntàriament de manera temporal dels dos, tant del rector de Constantí i la canonja i el d'Arbeca, és el millor que han pogut fer. Pujol ho qualifica d'errors.
Crec que aquest moment és que no poden estar les parròquies. Vosaltres teniu un poder molt gran, I avui també, per altra part, molta gent se li hauria d'explicar molt detalladament com són les coses i això és molt difícil que la gent ho entengui. I per tant, jo penso que és millor per ells, i estimo, perquè són mossens de la diòcesi, no? I no són, per mi no són uns desgraciats, no? Han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus com per poder dir, no, han de ser secularitzats o han de ser d'això, de cap manera.
L'arcabisbe també ha explicat que els casos no han passat a la justícia perquè en el seu dia les famílies no ho van creure oportú. A més, Jaume Pujol condemna tots els casos i invita a denunciar-ho a la Comissió de Prevenció d'Abusos, encapçalada pel promotor de justícia de l'arcabisbat.
El cessament de Josep Maria Font, el capellà d'Arbeca i altres poblacions de les Garrigues ha commocionat la localitat. L'Ajuntament vol conèixer tota la informació relativa al cas i promet tolerància zero. Amb un FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Ningú dels 8 pobles de les Garrigues i l'Urgell on oficiava missa un dels dos investigats per suposats abusos a menors, Josep Maria Font Soler, tenia coneixement del seu passat, fet que ha provocat molta sorpresa entre els veïns i veïnes. A la població d'Arbeca s'ha generat molt rebombori entre els pares que duen els fills a catequesi a la parròquia, tot i que els infants no tenien relació directa ni regular amb aquest mossèn. L'Ajuntament d'aquest municipi de les Garrigues abordarà avui al vespre la qüestió en una reunió extraordinària, alhora que pretén demanar tota la informació que hi hagi sobre el cas de l'arquebisbat de Tarragona. Des de l'equip de govern s'assegura que mostraran tolerància zero amb aquest tema i posen damunt la taula el fet de declarar el mossèn persona non grata. Aquest matí el mateix capellà ha fet públic un comunicat on demanava ser rellevat arran de les informacions de les últimes hores. En aquest escrit també ha agraït la confiança de l'arquebisbe de Tarragona i ha demanat perdó a totes les persones que hagi pogut ofendre o decebre. L'eclesiàstic era fill de Constantí i va ser denunciat entre el juny del 2015 i el novembre de 2016 per presumptes tocaments a menors.
Mentrestant, a aquesta hora, la Junta de Govern Local de Vilobí d'Onyar debat sobre si declarar o no persona non grata mossèn Tomàs, l'exrector de la parròquia del poble, acusat d'abusos a menors durant més de 30 anys. És la primera acció de l'Ajuntament en aquest cas, però no en descarta d'altres més contundents. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar està debatent en aquests moments en Junta de Govern Local si declara persona non grata l'exrector mossèn Tomàs a causa dels suposats abusos sexuals i, en cas que prosperi la proposta, es convocarà un ple extraordinari per aprovar-ho. L'alcaldessa Cristina Mundet explica que, juntament amb el bisbat, contactaran discretament amb totes les persones que han denunciat públicament els abusos per investigar els fets. Mundet també ha explicat que donaran tot el suport a aquells qui decideixin denunciar el rector i que, si cal, des del consistori, també es plantejaran dur a terme alguna actuació col·lectiva contra mossèn Tomàs. A Vilobí d'Onyar els abusos s'haurien allargat més de 3 dècades, entre els anys 60 i 90. A part d'aquests casos, l'exrector també ha estat denunciat per abusos sexuals a l'escola Bell-lloc de Girona i a Siurana d'Empordà. Mossèn Tomàs, que ara té 91 anys, ja no viu a Vilobí d'Onyar, doncs el 1999 es va retirar a una casa de descans a Arbúcies.
Indignació a Lleida davant la sentència de l'Audiència Provincial que condemna a només 2 anys de presó un home per la violació en grup d'una noia amb discapacitat intel·lectual. La sentència considera que la víctima no va oferir prou resistència. Aquesta tarda, desenes de persones han participat a la ciutat en una cassolada de protesta. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín, bona tarda.
Bona tarda. Un altre dels acusats que va fer fotografies ha quedat absolt del delicte d'abús sexual i l'altre, un noi de 16 anys, ja va ser condemnat pel jutjat de menors. La sala ha tingut en compte l'atenuant de confessió, ja que el condemnat va reconèixer les relacions sexuals amb la noia, tot i que va declarar que van ser consentides. A més, va argumentar que la disminució de la noia és difícil de veure a simple vista i, segons va explicar, això es detecta depenent del contingut de la conversa i la capacitat del seu interlocutor. A més, la sentència afegeix que la noia no presentava cap lesió en l'examen mèdic que se li va practicar.
Els 7 acusats d'haver participat en una violació múltiple aquest diumenge a Sabadell es troben des d'aquest matí a disposició del jutge que investiga el cas. Els detinguts, d'entre 21 i 53 anys, s'han sotmès a diverses rodes de reconeixement.
Segons el propi relat de la víctima, 3 d'ells serien els autors materials de l'agressió i la resta no haurien fet res per evitar-la. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, la suposada violació s'hauria comès en una antiga seu bancària del municipi i no en una nau abandonada del barri de Can Feu, com s'havia dit en un inici. En aquest local va ser on dilluns els Mossos d'Esquadra van detenir el 7è implicat. Precisament aquest hauria estat, segons fonts policials, l'home que hauria raptat la víctima i l'hauria portat fins al lloc de l'agressió.
I els Mossos d'Esquadra han identificat el presumpte autor de 6 agressions sexuals a Barcelona, 3 al barri de Sants i 3 més a Horta. Es tracta d'un menor d'edat de 17 anys sense antecedents policials.
Els dos primers fets van tenir lloc a la zona dels jardins del Passeig de Montjuïc amb un mes de diferència, però les 4 agressions restants es van donar amb menys espai de temps. L'agressor actuava en qualsevol franja horària de dia i de nit i abordava les víctimes dones de mitjana edat i avançada. El jove protegia el seu rostre perquè no l'identifiquessin i en 2 dels casos també va aprofitar per dur a terme un robatori. El noi de 17 anys ha ingressat en un centre tancat per ordre del jutjat de menors.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La presència d'un relator en les negociacions per trobar una sortida política al conflicte entre els sobiranistes i l'Estat ha generat molta polseguera política. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dit avui que en cap cas es planteja la figura d'un mediador internacional. Mentrestant, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, reclama que aquesta figura coordini una mesa de partits estatals. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La furibunda reacció de PP i Ciutadans i l'alarma dels barons del PSOE ha obligat la vicepresidenta Calvo a sortir en roda de premsa a aclarir el concepte de relator fet públic ahir. Ha insistit que no es tracta d'un mediador i ha assegurat que la seva tasca serà la de coordinar la taula de partits catalans.
No és un observador internacional, no és nadie que venga a mediar en una situació de la que no sean capaces los partidos políticos de assumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas.
Les paraules de Calvo han provocat la resposta del Sertadi. La portaveu de l'executiu català ha insistit que la taula coordinada pel relator ha de parlar d'autodeterminació i ha de comptar amb partits d'àmbit estatal.
Sempre hem parlat d'una taula de partits estatal i és en aquest marc que nosaltres hem inclòs la figura del mediador, d'algú que faci de testimoniatge a nivell neutral. Hem parlat clarament que per nosaltres és important que hi hagi Podemos en aquesta taula.
Mentrestant, PP i Ciutadans han convocat una manifestació pel proper diumenge a Madrid per denunciar el que consideren una traïció a Espanya.
La tensió per les negociacions entre els governs català i espanyol també s'ha deixat sentir al Parlament. En la sessió de control al president, la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, ha enviat un missatge a Pedro Sánchez, a qui ha demanat que deixi de reunir-se amb Quim Torra, que només representa, diu, el separatisme i el CDR.
Aquesta petició ha crispat el president de la Generalitat, que ha retret Arrimadas la seva absència en la taula de diàleg entre partits.
Ja que Sánchez habla solo con ustedes, aprovecho que estoy en el Parlamento de Cataluña, donde el diálogo entre partidos se tiene que celebrar, por cierto, para decirle al señor Sánchez que deje de humillarnos, que este señor no representa a Cataluña, que representa al separatismo y a los CDRs.
Vostè és la líder de l'oposició. Exerceixi de líder de l'oposició i deixi de fer espectacle. Faci política d'una vegada. Ens hem reunit 3 vegades al Palau de la Generalitat, 3 vegades al Palau de la Generalitat, i vostè no ha vingut a cap de les vegades, i tots els altres grups han vingut, home.
Ciutadans ha entrat al registre del Parlament una petició perquè Quim Torra comparegui a la cambra i expliqui els 21 punts que va aportar a Pedro Sánchez a la cimera del Palau de Pedralbes.
I en relació al judici pel procés, els presos que són a Soto del Real ja han rebut una notificació per presentar-se davant del Tribunal Suprem el 12 de febrer.
Això malgrat que encara no ha resolt algunes peticions de la defensa de començar més tard el judici. I és que alguns advocats han sol·licitat als magistrats un marge més ampli de temps per examinar totes les proves i documents aportats per les defenses i que encara no se'ls han entregat. Alerten que en cas contrari hi hauria vulneració del dret a la defensa i a un judici just. Les defenses d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez han demanat 3 setmanes més i la de Cuixart reclama més temps, sense fixar cap límit.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'economia tarragonina creix, però el sector de la construcció no es recupera. És la principal conclusió de l'informe de la Confederació d'Empresaris de Tarragona que assenyala aquest estancament com la causa de l'elevada taxa d'atur a la província per sobre de la mitjana catalana i de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Segons ha explicat la Confederació d'Empresaris de Tarragona, l'economia ha canviat el teixit productiu. L'important és que no es desindustrialitza, però no es recupera la construcció. Així ho ha explicat Juan Gallardo, cap del Gabinet d'Estudis de la CEPTA.
Si no es recupera el sector de la construcció, seguirem tenint, amb tota seguretat, nivells d'atur molt més elevats que la resta de Catalunya, perquè no es materialitza una possibilitat d'ocupar-ho amb altres sectors.
La província de Tarragona segueix tenint una taxa d'atur superior a les altres províncies de Catalunya, però també d'Espanya, i això no passava des del 2015. La no recuperació de la construcció fa que el mercat de treball encara no s'hagi normalitzat. Cal remarcar que s'han produït màxims històrics en exportació i al sector turístic. Per tant, es pot dir que l'economia tarragonina és internacionalitzada.
D'Educació Especial AMPANS al Bages prepara mobilitzacions per reclamar les ajudes necessàries per fer front a l'augment del salari mínim interprofessional. Ho ha anunciat avui el seu director, Toni Espinal. L'increment de subvencions no arriba i, mentrestant, cada cop són més les fundacions que es veuen amb l'aigua al coll a l'hora de pagar salaris. Ràdio Sant Fruitós, Marcel Tarrazona, bona tarda.
Bona tarda. Segons Espinal, l'augment suposa una despesa extra en pans de més de 500 milions d'euros i és difícilment assumible per un sector que ja ve castigat dels últims anys per les retallades. Assegura que faran un esforç per augmentar la productivitat, però demana al mateix temps que, més enllà de les baralles pressupostàries, els governs es posin les piles per ajudar el sector. Per tot això, ja s'han reunit amb entitats del sector de l'atenció a persones amb discapacitat d'arreu de Catalunya i anuncien mobilitzacions.
Hem dissenyat una campanya de mobilitzacions d'intensitat creixent per aconseguir, doncs, que les administracions o de l'Estat bàsicament, que és la que té la competència, i també la Generalitat, doncs, facin el gest que hagin de fer.
Espinal diu que la situació no és crítica i que, de moment, no es prendran mesures dràstiques. Amb tot, recorda que hi ha més d'un centenar de persones amb discapacitat esperant una plaça als centres especials de treball.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a la Bisbal d'Empordà, amb la polèmica per un presumpte desfalc de més de 51.000 euros detectat a l'àrea de recaptació de la Zona Blava. L'oposició reclama una auditoria externa per detectar possibles noves irregularitats. Exigeixen, a més, que es depurin responsabilitats. Televisió Costa Brava, Núria Cutxerero, bona tarda.
Bona tarda. Els grups de l'oposició de l'Ajuntament de la Bisbal insten a l'equip de govern a encarregar una auditoria externa de l'àrea d'intervenció municipal. Els tres partits, PSC, Compromís per la Bisbal i Convergència i Unió, consideren que el presumpte desfalc de prop de 52.000 euros a la Zona Blava s'ha portat amb un gran secretisme i manca de transparència. Han lamentat i no entenen que, malgrat la denúncia, l'Ajuntament no hagi apartat del seu lloc de treball el presumpte treballador que hauria robat aquests 52.000 euros. Xavier Dilmé és portaveu de Convergència i Unió a la Bisbal.
Ens preocupa també el descontrol que hi ha en la recaptació, que en aquest cas hem vist doncs que en aquest cas concret doncs passava a la Zona Blava, però també hem vist duplicitat de rebuts, d'IBIs i d'altres temes, i ens preocupa també aquesta falta de saber què ha fallat en el procediment.
Els tres partits, però, han apuntat que el desocabell dins d'intervenció és tal que, si no s'hi posa mà, podrien sortir altres desajustos econòmics de cara als propers mesos.
Les associacions ecologistes Ifena i Rius en Vida exigeixen a l'Agència Catalana de l'Aigua que tombi el permís per celebrar el Doctor Music Festival als Prats d'Escalarre, al Pallars Sobirà. Els ecologistes asseguren que els organitzadors no han presentat cap dels canvis demanats per l'ACA per garantir la seguretat dels concerts. UAU Lleida de Ràdio, Míriam García.
Els ecologistes consideren que el pronunciament ha de ser desfavorable, ja que asseguren que una part de la zona del recinte del festival es troba en zona inundable. A més, també afirmen que la promotora no va presentar cap document d'al·legacions durant el tràmit d'audiència després dels canvis sol·licitats per l'ACA a l'organització per garantir la seguretat dels assistents. Joan Vázquez és el portaveu d'Ipcena.
Com l'ACA no ha tingut possibilitats de valorar cap proposta alternativa, hauran de fer un informe igual que el que van fer desfavorable. No tenen res que pugui canviar. Sí que tenen les nostres al·legacions que augmenten, en aquest cas, les dades a l'hora de que l'ACA informi favorablement.
D'altra banda, els ecologistes reclamen també a Territori que no permeti que el tràmit d'avaluació ambiental es pugui efectuar de forma simplificada, com va sol·licitar la promotora, sinó que s'hagi de fer seguint el procediment ordinari, que serà, diuen, superior a un any.
El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum.
Els Catarres, amb 5 nominacions, i Doctor Prats i Alfred García, amb 4, encapçalen el rànquing dels Premis Enderroc d'enguany. La Trinca rebrà el Premi d'Honor i Joan Manuel Serrat, del de Trajectòria. Els guanyadors es coneixeran durant la gala dels Premis, que se celebrarà a l'Auditori de Girona el 28 de febrer i que podreu veure a les televisions locals de la xarxa. La llista dels 3 artistes finalistes a cada categoria, segons votació popular, s'ha anunciat avui a Barcelona. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Més de 17.000 vots han situat els Catarres al grup amb més nominacions, 5. Els segueixen de prop Doctor Prats i Alfred García, amb 4. Els Catarres opten al millor artista, millor directe, millor disc i cançó de pop-rock i el millor videoclip. La seva cantant, Roser Cruells, no se'n sabia venir.
No, la veritat és que no ens ho esperàvem gens, també, perquè, bueno, és que els Premis Enderroc, no sé, sempre és com uns premis que jo sempre els veia com, abans que comencéssim els Catarres, sempre els veia com superimportants, no?, i superguai. I realment ara que ens hagin nominat a 5 premis, per nosaltres és un superhonor.
El Premi Enderroc Estrella serà per dues fotògrafes pioneres de la cançó, Colita i Pilar Aymerich. A la gala de Girona, que emetrà en directe a la xarxa, i actuaran, entre d'altres, Joan Dausà i la companyia elèctrica d'Arma, que clar, 3 anys més.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a segona B, el Lleida Esportiu ja té nou entrenador.
Joan Carles Oliva és l'escollit per substituir Gerard Albadalejo a la banqueta del Camp d'Esports. Oliva ja havia estat una de les opcions que el club havia temptejat el passat estiu, però finalment s'havia decantat per entrenar l'Omonia de Nicòsia, a Xipre. Ara sí, el veurem a la banqueta de l'equip del Segrià en una nova etapa, després d'haver dirigit altres equips del futbol català com el Nàstic i l'Hospitalet.
Al Reus, de moment, la situació no millora.
Tot i l'arribada dels nous propietaris, els treballadors segueixen sumant nòmines impagades. Ja n'acumulen 5. És per aquest motiu que els membres de l'estaf, encapçalats pel tècnic Xavi Bartolo, i una 60ena de treballadors de l'entitat es plantegen tramitar una denúncia per reclamar que se'ls pagui el deute. Amb tot, un dels propietaris, Clifton Onolfo, no dona el projecte per mort, però tampoc descarta fer acomiadaments.
La Nova Ràdio, Joan Gomis.
Els advocats dels treballadors del Club de Futbol Reus Deportiu presentaran aquest dimecres la demanda laboral al jutjat social per reclamar els salaris que se'ls deuen el proper dia 10 de febrer. S'acumularan fins a 5 mensualitats fa 15 dies de l'arribada dels nous inversors al Club de Futbol Reus Deportiu. Russell Platt i el president Clifton Olofo es van comprometre a fer-se càrrec de les nòmines pendents a finals de mes passat i això no ha succeït. Els jugadors del Reus i Cambrils no formen part de la demanda perquè tenen el sou garantit a final de temporada mitjançant un fons salarial de la Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE, tot i això donen suport a la decisió de la seixantena de treballadors. Aquesta demanda es podria retirar d'immediat, sempre i quan la nova propietat de l'entitat es faci càrrec del deute pendent. De moment, l'entitat segueix esperant la resolució del Tribunal Administratiu del Deport i Altat sobre la sanció que la Liga va imposar als Reus. El futur del club segueix a l'aire. Es decidirà si el club roig-i-negre retorna a la segona divisió o bé hi haurà un descens administratiu.
Terrassa podria acollir el Mundial d'Hoquei Herba.
És una de les quatre seus finalistes per organitzar el Mundial d'Hoquei Masculí el 2022. La cocapital vallesana, però, encara ha de competir amb altres candidats, tots ells potències d'aquest esport, Alemanya, Índia i Malàisia.
En hoquei patins, el pròxim cap de setmana es disputa a Igualada la Copa de la Generalitat,
que enfronta els millors equips de la nacional catalana. Enguany es jugarà en format de Final Four amb les semifinals dissabtes i les finals diumenge. En categoria masculina, el Caldes B defensa el títol. Disposa d'una plantilla jove però amb qualitat i minuts amb el primer equip a l'hoquei Lliga, un fet que marca diferències.
L'esquiador usonenc Quim Salarric participarà el 16 i 17 de febrer a la prova d'eslàlom del Campionat del Món d'Esquí,
que se celebra a Àrea, a Suècia. L'usonenc confia en millorar el top 25 de la darrera participació.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar cinc continents.
xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
L'arcabisbe de Tarragona surt al pas de les destitucions dels rectors d'Arbeca i Constantí i minimitza els suposats abusos sexuals a menors. Montse Manent.
Jaume Pujol ha condemnat els fets, però els atribueix a un suposat mal moment dels sacerdots. L'arcabisbat ha fet efectiva aquest migdia la destitució del rector d'Arbeca després de la renúncia ahir del capellà de Constantí.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
Jaume Pujol, arcabisbe de la ciutat, expressa que se sent trist i que la decisió d'apartar-se voluntàriament de manera temporal dels dos, tant del rector de Constantí i la canonja i el d'Arbeca, és el millor que han pogut fer. Pujol ho qualifica d'errors.
Jo penso que és millor per ells. Han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus com per poder dir no, han de ser secularitzats de cap manera.
Indignació a Lleida per la sentència de l'Audiència Provincial que condemna a només 2 anys de presó un home per la violació en grup d'una noia amb discapacitat intel·lectual.
La sentència considera que la víctima no va oferir prou resistència. Aquesta tarda s'ha convocat una cassolada a la ciutat com a protesta.
UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Un altre dels acusats que va fer fotografies ha quedat absolt del delicte d'abús sexual i l'altre, un noi de 16 anys, ja va ser condemnat pel jutjat de menors. La sala ha tingut en compte l'atenuant de confessió, ja que el condemnat va reconèixer les relacions sexuals amb la noia, tot i que va declarar que van ser consentides. A més, va argumentar que la disminució de la noia és difícil de veure a simple vista i, segons va explicar, això es detecta depenent del contingut de la conversa i la capacitat del seu interlocutor.
La presència d'un relator en les negociacions entre Generalitat i Estat capgira la política espanyola.
Mentre l'oposició anuncia una manifestació de protesta a Madrid diumenge, la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, assegura que en cap cas es planteja la figura d'un mediador internacional. Per la seva banda, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, reclama que aquesta figura coordini una mesa de partits estatals.
No és un observador internacional, no és nadie que venga a mediar en una situación de la que no sean capaces los partidos políticos de asumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas.
Sempre hem parlat d'una taula de partits estatal i és en aquest marc que nosaltres hem inclòs la figura del mediador, d'algú que faci de testimoniatge a nivell neutral.
L'economia tarragonina creix, però el sector de la construcció no es recupera. És la principal conclusió de l'informe de la Confederació d'Empresaris de Tarragona.
L'informe assenyala aquest estancament com la causa de l'elevada taxa d'atur a la província per sobre de la mitjana catalana i de l'Estat.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
L'important és que no es desindustrialitza, però no es recupera la construcció. Així ho ha explicat Juan Gallardo, cap del Gabinet d'Estudis de la CEPTA.
Si no es recupera el sector de la construcció, seguirem tenint, amb tota seguretat, nivells d'atur molt més elevats que la resta de Catalunya, perquè no es materialitza una possibilitat d'ocupar-ho amb altres sectors.
Els Catarres, amb 5 nominacions, i Doctor Prats i Alfred García, amb 4, encapçalen el rànquing dels Premis Enderroc d'enguany.
S'opten el millor artista, millor directe, millor disc i cançó de pop rock i el millor videoclip. La seva cantant i contrabaixista, Roser Cruells, assegura que és tot un honor.
No ens ho esperàvem gens, també, perquè, bueno, és que els Premis Enderroc, no sé, sempre és com uns premis que jo sempre els veia com, abans que comencéssim els Catarres, sempre els veia com superimportants, no?, i superguai. I realment ara que ens hagin nominat a 5 premis, per nosaltres és un superhonor.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Predominarà l'ambient assolellat en general, tot i que a la nit arribaran alguns núvols alts i prims. L'anticicló manté l'estabilitat meteorològica i, per tant, la probabilitat de precipitació és inexistent. A més, la temperatura és suau i agradable amb valors que volten entre 14 i 19 graus. El que fa demà arribarà un front que farà augmentar la nuvolositat al terç nord de Catalunya amb algunes precipitacions associades. Però la resta predominarà el cel serè o poc ennublat per núvols alts. A banda, fins a primeres hores del matí hi haurà algun banc de boira o estrat baix a l'altiplà central. La temperatura serà semblant o lleugerament més alta, amb valors màxims al voltant de 15 i 20 graus. Les més baixes les trobarem al terç nord. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi Gallego. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Elena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora encara es mantenen algunes aturades, sobretot a vies properes a l'àrea de Barcelona. Destaquem encara cues a la B23 des d'Esplugues a Llobregat fins a l'entrada a l'Avinguda Diagonal, també aturades al Papiol per anar cap a Martorell, i a la C32 a Esplugues també aturades per enllaçar amb la Ronda de Dalt. La B24, una altra via carregada amb un quilòmetre d'aturades a Cervelló, en direcció Tarragona. Pel que fa als accessos nord, complicada encara la circulació a l'autopista C58, amb aturades a Sant Quirze i Ripollet en direcció Barcelona, també a Ripollet en direcció contrària per anar cap a Terrassa. La C33 també amb lentitud a Montcada i Reixac en direcció Barcelona. També la pota nord, la B20, registra cua a Santa Coloma de Gramenet en direcció Trinitat, uns 3 quilòmetres. I a l'autopista P7, a Barberà del Vallès, en direcció Tarragona, com al Papiol, en direcció Martorell, registren aturades a aquesta autopista a P7. Les rondes també amb molt volum de trànsit a aquesta hora del vespre. La ronda litoral, cues entre Montjuïc i Ciutat Vella, en direcció Trinitat. També l'altitud entre Sant Adrià de Besòs fins al Nus de la Trinitat. I pel que fa a la ronda de dalt, veiem encara molt carregada aquesta via entre Esplugues, el Llobregat i Vallcarca en sentit Trinitat. Per últim, dir-vos que, com a conseqüència d'un accident, es troba tallada la T331 a Freginals, a la comarca del Montsià. Això és tot. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
L'arcabisbe de Tarragona surt al pas de les destitucions dels rectors d'Arbeca i Constantí i minimitza els suposats abusos sexuals a menors. Jaume Pujol ha condemnat els fets, però els excusa atribuint-los a un suposat mal moment dels sacerdots. Per Pujol, les faltes comeses pels rectors no eren prou greus per cessar-los en el seu moment. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jesús Sarmiento.
L'arcabisbat de Tarragona s'ha pronunciat i ho ha fet de manera lleu, tot i la condemna, sobre els casos d'abusos de menors que han implicat a sacerdots de diverses parròquies del territori. Jaume Pujol, l'arcabisbe de la ciutat, expressa que se sent trist i que la decisió d'apartar-se voluntàriament de manera temporal dels dos, tant del rector de Constantí i la canonja i el d'Arbeca, és el millor que han pogut fer. Pujol ho qualifica d'errors.
Crec que aquest moment és que no poden estar les parròquies. Vosaltres teniu un poder molt gran, eh? I avui també, per altra part, molta gent se li hauria d'explicar molt detalladament com són les coses, i això és molt difícil que la gent ho entengui. I per tant, jo penso que és millor per ells, i estimant-los com els estimo, perquè són mossens de la diòcesi, no? I no són, per mi no són uns desgraciats, no? Han pogut tindre els seus errors, han pogut tindre les seves faltes, però no són tan greus com per poder dir, no, han de ser secularitzats o han de ser d'això, de cap manera.
L'arcabisbe també ha explicat que els casos no han passat a la justícia perquè en el seu dia les famílies no ho van creure oportú. A més, Jaume Pujol condemna tots els casos i invita a denunciar-ho a la Comissió de Prevenció d'Abusos, encapçalada pel promotor de justícia de l'arcabisbat.
El cessament de Josep Maria Font, el Capcà i altres poblacions de les Garrigues ha commocionat la localitat. L'Ajuntament vol conèixer tota la informació relativa al cas i promet tolerància zero. Hem un FM, Pere Gilar, bona tarda.
Bona tarda. Ningú dels 8 pobles de les Garrigues i l'Urgell on oficiava missa un dels dos investigats per suposats abusos a menors, Josep Maria Font Soler, tenia coneixement del seu passat, fet que ha provocat molta sorpresa entre els veïns i veïnes. A la població d'Arbeca s'ha generat molt rebombori entre els pares que duen els fills a catequesi a la parròquia, tot i que els infants no tenien relació directa ni regular amb aquest mossèn. L'Ajuntament d'aquest municipi de les Garrigues abordarà avui al vespre la qüestió en una reunió extraordinària, alhora que pretén demanar tota la informació que hi hagi sobre el cas de l'arquebisbat de Tarragona. Des de l'equip de govern s'assegura que mostraran tolerància zero amb aquest tema i posen damunt la taula el fet de declarar el mossèn persona non grata. Aquest matí el mateix capellà ha fet públic un comunicat on demanava ser rellevat arran de les informacions de les últimes hores. En aquest escrit també ha agraït la confiança de l'arquebisbe de Tarragona i ha demanat perdó a totes les persones que hagi pogut ofendre o decebre. L'eclesiàstic era fill de Constantí i va ser denunciat entre el juny del 2015 i el novembre de 2016 per presumptes tocaments a menors.
La destitució d'avui se suma a la que es produïa ahir a la tarda per part del fins ara rector de la parròquia de Constantí, Francesc Xavier Morell, després que l'arcabisbat confirmés que havia estat apartat durant 2 anys per presumptes casos d'abusos i pornografia infantil.
Precisament avui l'alcalde del municipi s'ha reunit amb l'arcabisbe de Tarragona per expressar el seu profund malestar per aquests fets.
L'arcabisbe ja va cessar el rector actual, el rector Morell. Llavors, simplement el que hem fet avui és expressar, no?, el malestar del poble per totes les notícies que han sortit, no?, relacionades amb la parròquia.
En pocs dies s'han destapat a Constantí 2 casos de religiosos involucrats en abusos a menors. El més antic és el del mossèn Pere Llagostera, ja mort, i que hauria estat abusant de més de 10 nois als anys 70 a Constantí. El segon, precisament el de Francesc Xavier Morell, fins al 5 de febrer, mossèn de Constantí.
Indignació a Lleida davant la sentència de l'Audiència Provincial que condemna a només 2 anys de presó un home per la violació en grup d'una noia amb discapacitat intel·lectual. La sentència considera que la víctima no va oferir prou resistència. Aquesta tarda s'ha convocat una cassolada de protesta a la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín, bona tarda.
Bona tarda. Un altre dels acusats que va fer fotografies ha quedat absolt del delicte d'abús sexual i l'altre, un noi de 16 anys, ja va ser condemnat pel jutjat de menors. La sala ha tingut en compte l'atenuant de confessió, ja que el condemnat va reconèixer les relacions sexuals amb la noia, tot i que va declarar que van ser consentides. A més, va argumentar que la disminució de la noia és difícil de veure a simple vista i, segons va explicar, això es detecta depenent del contingut de la conversa i la capacitat del seu interlocutor. A més, la sentència afegeix que la noia no presentava cap lesió en l'examen mèdic que se li va practicar.
Els 7 acusats d'haver participat en una violació múltiple aquest diumenge a Sabadell es troben des d'aquest matí a disposició del jutge que investiga el cas. Els detinguts, d'entre 21 i 53 anys, s'han sotmès a diverses rodes de reconeixement.
Segons el propi relat de la víctima, 3 d'ells serien els autors materials de l'agressió i la resta no haurien fet res per evitar-la. Segons ha pogut saber Ràdio Sabadell, la suposada violació s'hauria comès en una antiga seu bancària del municipi i no en una nau abandonada del barri de Can Feu, com s'havia dit en un inici. En aquest local va ser on dilluns els Mossos d'Esquadra van detenir el 7è implicat. Precisament aquest hauria estat, segons fonts policials, l'home que hauria raptat la víctima i l'hauria portat fins al lloc de l'agressió.
I els Mossos d'Esquadra han identificat el presumpte autor de 6 agressions sexuals a Barcelona, 3 al barri de Sants i 3 més a Horta. Es tracta d'un menor d'edat de 17 anys sense antecedents policials.
Els 2 primers fets van tenir lloc a la zona dels jardins del Passeig de Montjuïc amb un mes de diferència, però les 4 agressions restants es van donar amb menys espai de temps. L'agressor actuava en qualsevol franja horària, de dia i de nit, i abordava les víctimes, dones de mitjana edat i avançada. El jove protegia el seu rostre perquè no l'identifiquessin i en 2 dels casos també va aprofitar per dur a terme un robatori. El noi de 17 anys ha ingressat en un centre tancat per ordre del jutjat de menors.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La presència d'un relator en les negociacions per trobar una sortida política al conflicte entre els sobiranistes i l'Estat ha generat molta polseguera política. La vicepresidenta Carmen Calvo ha dit avui que en cap cas es planteja la figura d'un mediador internacional. Mentrestant, la consellera de Presidència, Elsa Artadi, reclama que aquesta figura coordini una mesa de partits estatals. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La furibunda reacció de PP i Ciutadans i l'alarma dels barons del PSOE ha obligat la vicepresidenta Calvo a sortir en roda de premsa a aclarir el concepte de relator fet públic ahir. Ha insistit que no es tracta d'un mediador i a la seva tasca serà la de coordinar la taula de partits catalans.
No és un observador internacional, no és nadie que venga a mediar en una situació de la que no sean capaces los partidos políticos de assumir sus responsabilidades, su protagonismo, sus propuestas.
Les paraules de Calvo han provocat la resposta del Sartadi. La portaveu de l'executiu català ha insistit que la taula coordinada pel relator ha de parlar d'autodeterminació i ha de comptar amb partits d'àmbit estatal.
Sempre hem parlat d'una taula de partits estatal i és en aquest marc que nosaltres hem inclòs la figura del mediador, d'algú que faci de testimoniatge a nivell neutral. Hem parlat clarament que per nosaltres és important que hi hagi Podemos en aquesta taula.
Mentrestant, PP i Ciutadans han convocat una manifestació pel proper diumenge a Madrid per denunciar el que consideren una traïció a Espanya.
La tensió per les negociacions entre els governs català i espanyol també s'ha deixat sentir al Parlament. En la sessió de control, el president, la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, ha enviat un missatge a Pedro Sánchez, a qui ha demanat que deixi de reunir-se amb Quim Torra, que només representa, diu, el separatisme i els CDRs.
Aquesta petició ha crispat el president de la Generalitat, que ha retret a Arrimadas la seva absència en la taula de diàleg entre partits.
Ja que Sánchez habla solo con ustedes, aprovecho que estoy en el Parlamento de Cataluña, donde el diálogo entre partidos se tiene que celebrar, por cierto, para decirle al señor Sánchez que deje de humillarnos, que este señor no representa a Cataluña, que representa al separatismo y a los CDRs.
Vostè és la líder de l'oposició. Exerceixi de líder de l'oposició i deixi de fer espectacle. Faci política d'una vegada. Ens hem reunit 3 vegades al Palau de la Generalitat, 3 vegades al Palau de la Generalitat, i vostè no ha vingut a cap de les vegades, i tots els altres grups han vingut, home.
Ciutadans ha entrat al registre del Parlament una petició perquè Quim Torra comparegui a la cambra i expliqui els 21 punts que va portar Pedro Sánchez en la cimera del Palau de Pedralbes.
I en relació al judici pel procés, els presos que són a Soto del Real ja han rebut una notificació per presentar-se davant del Tribunal Suprem el 12 de febrer.
Això malgrat que encara no ha resolt algunes peticions de la defensa de començar més tard el judici. I és que alguns advocats han sol·licitat als magistrats un marge més ampli de temps per examinar totes les proves i documents aportats per les defenses i que encara no se'ls han entregat. Alerten que en cas contrari hi hauria vulneració del dret a la defensa i a un judici just. Les defenses d'Oriol Junquera, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez han demanat 3 setmanes més i la de Cuixart reclama més temps sense fixar cap límit.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
L'economia tarragonina creix, però el sector de la construcció no es recupera. És la principal conclusió de l'informe de la Confederació d'Empresaris de Tarragona que assenyala aquest estancament com la causa de l'elevada taxa d'atur a la província per sobre de la mitjana catalana i de l'estatal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
Segons ha explicat la Confederació d'Empresaris de Tarragona, l'economia ha canviat el teixit productiu. L'important és que no es desindustrialitza, però no es recupera la construcció. Així ho ha explicat Juan Gallardo, cap del Gabinet d'Estudis de la CEPTA.
Si no es recupera el sector de la construcció, seguirem tenint, amb tota seguretat, nivells d'atur molt més elevats que la resta de Catalunya, perquè no es materialitza una possibilitat d'ocupar-ho amb altres sectors.
La província de Tarragona segueix tenint una taxa d'atur superior a les altres províncies de Catalunya, però també d'Espanya, i això no passava des del 2015. La no recuperació de la construcció fa que el mercat de treball encara no s'hagi normalitzat. Cal remarcar que s'han produït màxims històrics en exportació i al sector turístic. Per tant, es pot dir que l'economia tarragonina és internacionalitzada.
La Fundació d'Educació Especial Empans, al Bages, prepara mobilitzacions per reclamar les ajudes necessàries per fer front a l'augment del salari mínim interprofessional. Ho ha anunciat avui el seu director, Toni Espinal. L'increment de subvencions no arriba i, mentrestant, cada cop són més les fundacions que es veuen amb l'aigua al coll a l'hora de pagar salaris. Ràdio Sant Fruitós, Marcel Tarazona, bona tarda.
Bona tarda. Segons Espinal, l'augment suposa una despesa extra en pans de més de 500 milions d'euros i és difícilment assumible per un sector que ja ve castigat dels últims anys per les retallades. Assegura que faran un esforç per augmentar la productivitat, però demana al mateix temps que, més enllà de les baralles pressupostàries, els governs es posin les piles per ajudar el sector. Per tot això, ja s'han reunit amb entitats del sector de l'atenció a persones amb discapacitat d'arreu de Catalunya i anuncien mobilitzacions.
Hem dissenyat una campanya de mobilitzacions d'intensitat creixent per aconseguir que les administracions de l'Estat, bàsicament, que és la que té la competència, i també la Generalitat, facin el gest que hagin de fer.
Espinal diu que la situació no és crítica i que, de moment, no es prendran mesures amb tot. Recorda que hi ha més d'un centenar de persones amb discapacitat esperant una plaça als centres especials de treball.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on les actuacions dels Mossos d'Esquadra han augmentat en un 134% durant el darrer any. L'augment s'explica pel context polític i social. S'ha passat de gairebé 700 actuacions l'any 2017 a més de 1.500 el 2018. Per això l'Ajuntament reclama més efectius, tant de Mossos com de bombers. UAU, Lleida Ràdio, Marc Perelló.
Ho ha explicat el delegat del govern a Lleida, Ramon Ferrer, després de la Junta Local de Seguretat celebrada aquest dimecres a l'Ajuntament de Lleida.
És cert que el context polític, social, produeix una càrrega suplementària de feina sobre el cos de Mossos d'Esquadra.
El PAEN cap Fèlix Larrosa ha demanat una reunió amb el conseller d'Interior per tractar aquesta falta de dotacions i recursos de Mossos i bombers a la ciutat de Lleida.
Hi ha una tensió de caràcter general que fa referència a les dotacions i recursos. Jo crec que d'aquest tema l'hem de parlar amb serenó i, a més, amb absoluta cordialitat. I com que ja fa temps que em vaig adreçar al conseller i encara no tinc resposta, per això li he demanat al delegat del govern a veure si pot fer alguna gestió per parlar-ne, no?
Ferrer ha reconegut que cal augmentar la dotació policial i celebra que hi hagi en marxa una convocatòria de 750 places per Mossos per atendre el plus de feina continu.
El Consell Comarcal d'Osona ha posat en marxa la campanya Si no cremes bé, contamines l'aire. L'objectiu és conscienciar la població que el mal ús de la biomassa, cremant productes no apropiats o en instal·lacions poc adequades, pot afectar directament la qualitat de l'aire que respirem. El 9FM, Jordi Mirambell, bona tarda.
Bona tarda. El Consell Comarcal d'Osona, en col·laboració amb la Generalitat, ha posat en marxa una campanya de sensibilització per incidir sobretot en l'àmbit domèstic i de les petites indústries sobre la importància d'utilitzar bé la biomassa per escalfar-se. Mercè Rius és la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
A Osona, per les condicions orogràfiques que hi ha, s'ha de vigilar molt més que en d'altres zones i, per tant, per això aquí ens interessa més sensibilitzar a la població que tingui molt clar quin tipus d'instal·lació té casa i se la pot millorar i quin tipus de combustible utilitza.
S'adverteix especialment de la prohibició d'usar combustibles com el carbó o el coc de petroli i restringir-los exclusivament a fustes d'origen forestal que no hagin estat tractades amb productes químics. També es recomana que el sistema de combustió sigui a partir de calderes o estufes de pèl·lets i llars de foc tancades.
Tres esquiadors ferits per una allau aquest migdia a Naut Aran, a la zona del Tub de la Llança.
Un d'ells ha resultat ferit greu en quedar atrapat per la neu i els altres dos han estat lleus. Els serveis d'emergència els han pogut rescatar i evacuar fins a Viella. Des d'allà han traslladat el ferit greu en un helicòpter fins a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Els altres dos han estat evacuats en ambulància a l'Hospital de Viella.
El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar.
Els Catarres, amb 5 nominacions, i Doctor Prats i Alfred García, amb 4, encapçalant el rànquing dels Premis Enderroc d'enguany. La Trinca rebrà el Premi d'Honor i Joan Manuel Serrat el de Trajectòria. Els guanyadors es coneixeran durant la gala dels Premis, que se celebrarà a l'Auditori de Girona el 28 de febrer i que podreu veure a les televisions locals de la xarxa. La llista dels 3 artistes finalistes a cada categoria, segons votació popular, s'ha anunciat avui a Barcelona. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Més de 17.000 vots han situat els Catarres al grup amb més nominacions, 5. Els segueixen de prop Doctor Prats i Alfred García, amb 4. Els Catarres opten al millor artista, millor directe, millor disc i cançó de pop-rock i el millor videoclip. La seva cantant, Roser Cruells, no se'n sabia venir.
No, la veritat és que no ens ho esperàvem gens, també, perquè, bueno, és que els Premis Enderroc, no sé, sempre és com uns premis que jo sempre els veia com, abans que comencéssim els Catarres, sempre els veia com superimportants, no?, i superguai. I realment ara que ens hagin nominat a 5 premis, per nosaltres és un superhonor.
El Premi Enderroc Estrella serà per dues fotògrafes pioneres de la cançó, Colita i Pilar Aymerich. A la gala de Girona, que emetrà en directe a la xarxa, i actuaran, entre d'altres, Joan Dausà i la companyia Elèctrica d'Arma, que cantarà una cançó amb lletra del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La ciutat de Girona acollirà la gala 3 anys més.
Enguany es commemoren els 100 anys del naixement de Joan Brossa. El poeta va tenir una estreta relació amb el Museu del Joguet de Catalunya a Figueres i en el seu homenatge el museu ha preparat tot un seguit d'activitats. Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
Brossa estava vinculat estretament amb el Museu del Joguet. Eva Pasqual, la conservadora del museu, explica així aquest vincle.
Doncs la vinculació del gran poeta Joan Brossa amb el Museu del Joguet bé, és anterior al Museu del Joguet. Ell va ser un gran amic íntim de Josep Maria Joan, el fundador del museu i actual director.
Al llarg d'aquest any es podran veure els joguets d'infància de Joan Brossa i també diverses obres de Leopold Fragolí de la col·lecció de Brossa que, per desig seu, el museu gestiona. Un any que tindrà 5 exposicions dedicades a Brossa i es duran a terme activitats com, per exemple, la presentació i la nova reubicació a l'exposició permanent del Museu del Joguet de Catalunya del poema visual L'escombra de la bruixa, creat per Joan Brossa expressament pel museu.
Moment. moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, a segona B, el Lleida Esportiu ja té nou entrenador.
Joan Carles Oliva és l'escollit per substituir Gerard Albadalejo a la banqueta del Camp d'Esports. L'Oliva ja havia estat una de les opcions que el club havia temptejat el passat estiu, però finalment s'havia decantat per entrenar a l'Omonia de Nicòsia a Xipre. Ara sí, el veurem a la banqueta de l'equip del Segrià en una nova etapa, després d'haver dirigit altres equips del futbol català com el Nàstic i l'Hospitalet.
Al Reus, de moment, la situació no millora.
Tot i l'arribada dels nous propietaris, els treballadors segueixen sumant nòmines impagades. Ja n'acumulen 5. És per aquest motiu que els membres de l'estaf, encapçalats pel tècnic Xavi Bartolo, i una seixantena de treballadors de l'entitat es plantegen tramitar una denúncia per reclamar que se'ls pagui el deute. Amb tot, un dels propietaris, Clifton Onolfo, no dona el projecte per mort, però tampoc descarta fer acomiadaments.
La nova ràdio, Joan Gomis.
Els advocats dels treballadors del Club de Futbol Reus Deportiu presentaran aquest dimecres la demanda laboral al jutjat social per reclamar els salaris que se'ls deuen el proper dia 10 de febrer. S'acumularan fins a 5 mensualitats fa 15 dies de l'arribada dels nous inversors al Club de Futbol Reus Deportiu. Russell Platt i el president Clifton Olofo es van comprometre a fer-se càrrec de les nòmines pendents a finals de mes passat, i això no ha succeït. Els jugadors del Reus Becambrils no formen part de la demanda perquè tenen el sou garantit a final de temporada mitjançant un fons salarial de la Associació de Futbolistes Espanyols, l'AFE. Tot i això, donen suport a la decisió de la seixantena de treballadors. Aquesta demanda es podria retirar d'immediat, sempre i quan la nova propietat de l'entitat es faci càrrec del deute pendent. De moment, l'entitat segueix esperant la resolució del Tribunal Administratiu del Deport i Altat sobre la sanció que la Liga va imposar al Reus. El futur del club segueix a l'aire. Es decidirà si el club roig-i-negre retorna a la segona divisió o bé hi haurà un descens administratiu.
Terrassa podria acollir el Mundial d'Hoquei Herba.
És una de les quatre seus finalistes per organitzar el Mundial d'Hoquei Masculí el 2022, la cocapital vallesana, però encara ha de competir amb altres candidats, tots ells potències d'aquest esport, Alemanya, Índia i Malàisia.
Doncs fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, agafant possible Sergi Mira el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ale Giné. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
L'any 1939 es publicava Dumbo, la història d'un elefant amb les orelles prou grosses com per volar. Però no era un llibre qualsevol, era un rollerbook, un prototip d'històries en moviment. Si no us sona, no patiu, senyal que va fracassar. Probablement sí us soni el personatge, perquè Walt Disney en va comprar els drets per fer-ne una pel·lícula. El mes vinent s'ha d'estrenar una nova versió en imatge real, demostració que la història continua fascinant encara que faci 80 anys des que Helen Mayer la va escriure per un altre format. El mateix passa amb l'escenari principal de Dumbo. Els circs han canviat de format. Ja no hi ha elefants ni cap mena d'animal passant-ho malament, però petits i grans continuem gaudint d'espectacles sota una carpa. Espectacles com els que competiran per guanyar l'Elefant d'Or del pròxim Festival Internacional del Circ a Girona. El 19 de febrer, fins a 88 artistes de 14 països diferents competiran per convèncer un jurat internacional que la seva execució és la millor de totes. Els diferents números estan agrupats en dos espectacles diferents, el blau i el vermell, i finalment l'últim dia hi haurà l'espectacle Or, la gran final, on el guanyador aconseguirà el preuat Elefant d'Or. Tot plegat en una carpa amb capacitat per a més de 2.000 persones, instal·lada al Camp de Mart del Parc de la Devesa. 8è Festival Internacional del Circ, Elefant d'Or a Girona, del 14 al 19 de febrer. Programació i entrades al web festivaldelcirc.com.
sabies que...
Si es consumeix sense pell, la carn de l'ànec és magra, és a dir, té poca quantitat de greixos. En canvi, si es consumeix a la pell, ens aporta molta energia, perquè els ànecs acumulen grans quantitats de greix sota la pell, com a reserva. A més, conté minerals com el ferro, que és de fàcil digestió i s'absorbeix fàcilment, el fòsfor, el zinc i la vitamina B1.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.